L'espai digital no està lliure de reproduir les estructures patriarcals i acollir violències i agressions cap a les dones i les persones LGTBI. La difusió d'imatges íntimes sense permís, el control i la vigilància, les amenaces, les anomenades violències masclistes digitals o violències masclistes en línia reprodueixen relacions desiguals i de dominació entre homes i dones i limiten sovint l'exercici de llibertats de les dones a internet. Tot i que normalment no se'ls dona la importància que mereixen i es minimitzen, les violències digitals tenen impactes psicològics, físics, emocionals, econòmics i laborals molt importants. Però quines característiques específiques tenen les violències digitals davant les presencials? D'una banda, són anònimes, perquè la majoria de vegades no podem identificar la persona que ens agredeix. També són sostingudes en el temps, es poden amplificar a través de la complicitat de tercers i tenen un fort component d'immediatesa. En motiu del Dia Internacional per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, conversem amb Donestech, col·lectiu de dones que investiga i intervé sobre feminismes i tecnologies, sobre l'expulsió de les dones i els col·lectius minoritaris d'internet i les estratègies de resistència col·lectives contra les violències digitals.
Des de Donestech, considereu que plataformes com, o empreses tecnològiques com Twitter, Facebook, amb xarxes socials, haurien de tenir algun paper en la lluita contra les violències digitals?
Jo penso que tota persona, entitat o empresa que es cregui els drets humans ha de ser treballant per pensar qualsevol, per parar qualsevol tipus de violència. Si les Big Tech són les infraestructures d'internet on passen la majoria d'aquestes violències, encara més, perquè tu ets responsable del que passa a ta casa. I fan la vista grossa, malauradament, perquè les interessen més els diners que la vida. Ja han denunciat molt. Per exemple, esto està denunciat per Amnistia Internacional, que el discurs d'odi, la confrontació, la polarització que estem vivint en la societat fa que la gent utilitzi més les xarxes socials, perquè si tu estàs de mal humor, si t'has enfadat, respons i te quedes enganxat. I han vist que això les dona diners, perquè clar, més que estàs, més anuncis que veus, més que guanyen, pues no parem. Per exemple, Facebook ja té una intel·ligència artificial que reconeix un pit a la mínima i l'esborra. Per què no tenen ahí en compte, perquè no han fet esforç en parar el discurs d'odi, perquè guanyen diners.
Més enllà d'aquestes empreses tecnològiques concretes, és internet una estructura patriarcal que propicia i sosté aquestes violències en línia?
Totalment. Qui construeix internet? Homes cis blancs privilegiats? I qui construeix se ho fa a sa mida. I ja es veuen en les IAs, en intel·ligència artificial, que confundeixen persones de color amb monos. O tota la info està centralitzada en les seves màquines. Ens han venut un internet de la comunicació, però tot el que comunica va a les seves màquines, no es classifiquen, no segueixen per tot. En internet donen Google Analytics gratuïtament, sí, perquè tu tindràs accés per a veure molt bé, jo penso que és correcte, pues que pàgines visiten més de la teva web, però fent això estàs donant accés a tot el que fa tota persona en internet com Google Analytics, i això és un problema, perquè tens un control patriarcal de tots els moviments, una cosa que en el món analògic, en el carrer, les dones hem lluitat per a que ningú ens persegueix i ens estigui mirant tota l'estona per a controlar el que fem, i en canvi en internet també. I també fora ens controlen en el mòbil, aquesta eina que serveix per a fer un seguiment a través de l'eina, per exemple, del GPS, que si utilitzes Android, n'hi ha un professor, per exemple, universitari alemany, que ja fa 6 o 7 anys va demanar tot el seu recorregut i va al·lucinar de que tenien tot el que fa cada dia el seguiment. I després, naturalment, intel·ligència artificial en els millors psicòlegs que se venen perquè volen diners, aquesta addicció que n'hi ha als drets humans, doncs aquestes persones t'analitzen i tal, per a què? Pues, principalment, o com a mínim és el que diuen, és per a fer-te aquests anuncis personalitzats, per a que segons el que tu facis o tal, pues te faran. Però també és per a, en països que n'hi ha dictadures, això se ven i n'hi ha repressió i morts i pèrdua de drets humans. En la construcció d'internet falta interseccionalitat, més visions per a que tal que internet siga per a tots. Per tant, fa falta suport a les infraestructures feministes, a la investigació feminista i de tots els mons interseccionals per a que eixa mirada mos allibere d'eixe patriarcat.
En aquest sentit, el programari lliure de codi obert i creat a partir de les contribucions de les persones pot facilitar la creació d'aquestes infraestructures o estructures més segures, més obertes?
Naturalment. Perquè el codi, al ser obert, no, el programari lliure, es diferencia del privatiu en què qualsevol persona pot verificar com està feta una eina. N'hi ha moltes apps per a mòbils que te diuen que són per a una galeria de fotos, però se descarreguen dades teves com l'agenda de contactes, que és una cosa molt valuosa, perquè la intel·ligència artificial en aquestes agendes poden veure les teves relacions de qui tens tu el contacte, i és una forma molt bona de fer un mapeig per a manipulació de masses, que és el que són els anuncis personalitzats, i que també els seus anuncis personalitzats estan ajudant a l'extrema dreta internacional, que tenen molts diners per a pagar-los, per a entrar per l'inconscient de la gent i tornar-li més de dretes. Per exemple, jo sempre dic un exemple tu tens problemes en un veí immigrant i te comencen a aparèixer anuncis racistes. Que casualitat, no? Però a banda d'esto de verificar i de donar accés a aprendre informàtica i programació, que avui en dia ja en la infància s'està ensenyant programació i anem a un món on la gent, molta gent va saber programa. És millor que siga obert per a verificar i també per a aprendre. I ahí trenques el sostre de vidre econòmic. No fa falta que siguis ric i en una universitat superrica o pagar un curs de Microsoft per a poder tindre accés. I a més nosaltres fem milers i milers de tutorials perquè volem compartir el coneixement i perquè veiem que aquesta és l'alternativa que cal. I a més, en tot aquest tema de les violències, a mi me dol molt que els feminismes, bueno, Llatinoamèrica ha millorat molt en això, però el català són captives d'aquestes eines patriarcals, d'aquestes estructures, no? I també eines, no? I la comunicació és per Twitter i per tot això, mentre que tenim ja espais segurs que, com no tenim capacitat de comunicació a gran escala, no arriben a la gent. I, per exemple, pues, està la xarxa social Mastodon, que és federada, vol dir que en volta de n'hi haure un propietari com Twitter, no, cada algú se pot muntar la seva servidora i connectar-la amb les demés, i cada servidora té les seves normes d'ús principalment basades en drets humans i no se permet el discurs d'odi. I és un plaer estar, és que debats de temes, aprens com... I no, n'hi ha aquesta crispació, perquè ningú vol treure diners d'això, d'aquesta crispació, no? I després, pues, un altre projecte que jo convide a que contacten en info@donestech.net. Jo tinc ara en el cap un projecte que és per a dones que pateixen violències masclistes digitals. I a voltes les posen, per exemple, programari espia, d'això que se diu de control parental, i en Android i en iOS és molt difícil per a nosaltres controlar perquè no tenim el control de la màquina, solament tenim el control d'una capa, però dins pues Google va enviant-se dades de lo que tu fas i Macintosh és el mateix, no? Pues el meu projecte és reciclar mòbils. Jo estic en el món del reciclatge de maquinari i tinc contactes i crec que si això se fa bé puc aconseguir mòbils per a que una persona s'ha canviat de mòbil i no necessita instal·lar programari Flos, que ahir tinc que estudiar perquè no és tan fàcil. O sigui, instal·lar el sistema operatiu, que no sigui Android, que Google no tingui accés a el que nosaltres fem, i tindre el que es diu root, que és control de tot el que passa. Ahir jo puc veure que programari està corrent i puc fer que esborrar un programari espia, i puc empoderar moltíssim més, i puc ser ecofeminista, juntant-lo amb el de programari lliure, i és un projecte que si cap vol apuntar-se, jo estic superoberta. No?
Per tant, la proposta seria l'aplicació d'un sistema operatiu Linux, per exemple, gadgets, un telèfon mòbil,
sí,
perquè puguin les dones que pateixen assetjament o vigilància en les xarxes, a l'esfera digital, puguin escapar.
Sí, tinguin... sí, que l'home no ho tinga tan fàcil en instal·lar, o la persona que sigui, no? I també que nosaltres puguem fàcilment veure si s'ha instal·lat i esborrar-lo, perquè teniu que entendre, a mi és un tema que me preocupa molt, no? Tu has tingut maltractament, estàs en una casa d'acollida i tens el telèfon, o en la vida quotidiana, no? T'has canviat de vivenda perquè no sàpiga on està, i t'envia, avui t'he vist en esta roba, i t'envia... Així que estàs parlant en la teva germana tot el dia, això dona por. Una por, un control, pues jo vull trencar aquest control en el programari lliure i en el reciclatge d'ordinadors, de mòbils.
I, per exemple, des de la base, com podríem desenvolupar estratègies d'autodefensa col·lectives?
Aprenent de les que proposem les ciberfeministes internacionalment, perquè el que Donestech fem als tallers no és inventat per nosaltres, és una xarxa internacional, perquè nosaltres, encara que dissimulàvem els noms en noms d'homes perquè no mos molestessin quan entraves a un xat, si ficaves nom de dona te venien... perquè eres una entre 500, no? A lo millor, avui en dia per sort ja no, ja va canviant, no? Pues vam fer xarxa i estem des del principi, encara que no visibles. Per exemple, jo no me deixava fer vídeos i va ser perquè per la meva privatesa i perquè jo m'agrada l'anonimat, no? I jo no me deixava, però una amiga me va dir, és que no es veuen dones. I per això me vaig començar a deixar filmar, no? I, pues, què recomanem? Utilitzar Flos, utilitzar programari lliure. I teniu el Canòdrom, teniu el Hacklab Feminista de Barcelona per a vindre a aprendre veniu aquí, i a més d'això, pues, si ho demaneu, us explicarem les estratègies de resistència i de resposta que hem fet internacionalment, perquè igual que se diu el que compres pesa més que el teu vot, el programari que tu gastes a internet en els teus telèfons pesa més que, o sigui, és el teu vot dia a dia, cada eina que aprens de programari lliure, estàs fent internet més lliure. I a més, especialment a les zones i a les minories marginalitzades, tenim, perquè jo també, encara que jo m'dedica a trencar-lo constantment en el món de la tecnologia informàtica, tenim un sostre de vidre. Cada nova eina que tu aprens estàs ajudant-nos col·laborativament a trencar aquest sostre de vidre i veniu al Canòdrom a aprendre tecnologia, perquè conèixer i controlar sobre les eines, perquè són les eines les que t'empoderen. Tu, si saps receptes de cuina, però no saps utilitzar les estrils per a fer anar la cuina, si no saps el mini pímer, si no saps que una paella s'utilitza per fregir, malament, vas venuda. O un cotxe, si tu saps canviar l'oli, si saps mecànica, aniràs per camins més segura, no? Perquè el coneixement dona seguretat i capacitat. Va, veniu a flors.
Moltíssimes gràcies a Dones Tech per acompanyar-nos en aquesta entrevista. Ens veiem a la propera.